L'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Molt expectants perquè a partir d'aquesta hora comença de manera oficial el rodatge de la pel·lícula 100 metros que protagonitza, entre d'altres, l'actor malagueny Dani Rovira. Un rodatge que comença, com us expliquem, a aquesta hora a partir de la una i fins ben entrada a la una de la matinada. Per tant, una sessió dura de rodatge en d'aquesta pel·lícula de 100 metros. I el que hem fet nosaltres des dels informatius de Ràdio Calella Televisió és entrevistar el seu director, a Marcel Barrena, perquè ens expliqui com seran aquestes properes hores de rodatge, d'un rodatge que ha aixecat molta expectació també entre els veïns i veïnes de la ciutat de Calella i també d'altres poblacions que s'han acostat fins al Passeig de Mar, on es comencen a gravar, a rodar algunes de les imatges que conformaran aquesta pel·lícula que té com a protagonista a Ramon Arroyo. Ara, tot seguit, escoltem l'entrevista que ha enregistrat fa molt poca estona la nostra companya Sònia Muntanyola.
Marcel Barrena dirigeix la pel·lícula 100 metros que protagonitza l'actor malagueny Dani Rovira, inspirada en la història real de Ramon Arroyo. Marcel Barrena, què tal? Bon dia i gràcies per atendre la nostra trucada. Com estàs?
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé.
I a Calella?
Justament ara m'enganxeu ara viatjant cap a Calella.
Molt bé. D'entrada, Marcel, on i com comença aquesta relació amb Ramon Arroyo i, en definitiva, amb el món del triatló, que no sé si abans ja coneixies?
No coneixia per res del món. I tot comença, jo havia acabat de fer una pel·lícula que es deia Montpetit, que va ser una gran experiència a tots els nivells per mi, i sobretot al nivell emocional. També parlava d'una malaltia. I justament... estava pensant en buscar una història que em pogués ensenyar tantes coses com la història d'Albert Casals, que era la que es tractava Montpetit, i un dia per casualitat vaig conèixer la història del Ramon Arroyo i ja em vaig dir a mi mateix que era això. Uh-huh. Vaig parlar amb ell, ell havia vist Montpetit, que li havia agradat, i ens vam dir endavant. I llavors a partir d'aquell moment és quan vaig començar, a través de la seva experiència, a conèixer el món de l'Ironman, i vaig venir a Calella un dia a veure-ho i em va deixar absolutament al·lucinat, perquè jo ja sabia que era un Ironman, però no sabia el nivell d'infraestructura que tenia, i em vaig quedar... jo i el meu equip que em venia a veure-ho ens vam quedar al·lucinats.
Justament aquest matí sentíem aquí a la ràdio les declaracions del director d'Ironman, d'Agustí Pérez, i deia justament això, feia referència una miqueta al que tu estàs dient, no? Justament als triatlons, i en aquest cas una prova com l'Ironman, que és la prova reina, no?, de superació personal de triatletes, està plagada d'històries com la de Ramon Arroyo, no? Justament ho comentava aquest matí Agustí Pérez, no?, el primer transplantat hepàtic d'Espanya, que també en el seu moment va córrer també un Ironman, no? En fi, plegat de històries personals de superació, no? Ja no només és un repte esportiu, sinó per a moltes persones un repte personal, no?
Sí, vaja, jo el que espero també és que la gent que vegi a 100 metres no es quedi només en la història del Ramon, sinó que el vegi a ell com un exemple de les milers de històries de superació que hi ha, i en aquest cas les històries de superació que hi ha en un Ironman. Perquè, en fi, com segurament els oients saben, un Ironman són 3,8 quilòmetres nedant en mar obert, 180 quilòmetres en bicicleta i 42 corrent tot seguit. Llavors, totes les històries de tota la gent que fa això són històries de superació.
100 metros és el títol de la pel·lícula, de la teva pel·lícula. Justament això és el que li van dir en el seu moment a Ramon Arroyo, quan amb 30 anys li diagnosticaven la malaltia de l'esclerosi múltiple, no? Que no seria capaç de caminar ni 100 metres, no? Per tant, una veritable història de superació personal. Tu has triat a Dani Rovira, que és qui donarà vida a Ramon Arroyo. Per què, Marcel? Per què el Dani Rovira?
Vam donar moltes voltes aquí havia d'interpretar aquest paper, i finalment vam anar a parar amb el Dani, perquè jo sóc de la creença que és molt més complicat fer riure que fer plorar. Jo sempre ho he pensat. I aquesta pel·lícula nostra és una pel·lícula que, a més de la part de superació i la part dramàtica, estem parlant d'una persona que se li ha detectat esclerosi múltiple, té molts elements de comèdia. perquè a banda de la malaltia en si i de donar-la a conèixer, també és la història d'un senyor que es porta molt malament amb el seu entrenador i la seva relació, i això doncs genera comèdia. Llavors jo necessitava algú que sabés tocar el sentiment de la comèdia i sabés tocar el sentiment del drama, que creia que era molt més complicat fer riure que fer plorar, doncs el Dani em va convèncer. Nosaltres teníem, a més, una pel·lícula de referència que era que complia amb aquesta fórmula, que és la Intocable, que és una pel·li francesa que anava d'un senyor dels barris baixos de París que cuidava amb un senyor que no és tetraplègic. I era, tot i ser tenint totes les premisses d'un drama, finalment era una comèdia, i aquella pel·lícula, curiosament, suposava el primer paper dramàtic d'un actor que s'havia fet famós a França per monòlegs. Llavors eren com massa senyals juntes que em feien pensar que el Dani era una bona tria. I he de dir que hem rodat ja cinc setmanes, em sembla, i et puc dir tranquil·lament que el Dani és un dels millors actors que he conegut a la meva vida.
De fet, aquesta és una de les preguntes que et voldria fer, no? Estareu molts dies a Calella, vosaltres? Heu començat a rodar també a altres poblacions? No sé també si a Madrid, que de fet és el lloc on viu el Ramon Arroyo, també hi ha algunes escenes allà, o tot transcorre aquí a Calella i als pobles del voltant. Com és això?
La major part de la pel·lícula transcorre a Barcelona. Quan fas una adaptació sobre una història, t'inspires en una història real, doncs dins d'aquesta fórmula d'inspirado en o basado en o basat en, sempre està oberta la porta de l'adaptació i de fer canvis. Llavors, com que jo soc de Barcelona, la meva gent és de Barcelona i l'equip és de Barcelona, doncs vaig traslladar la història a Barcelona. I hem rodat a Montseny, hem rodat a Tavertet, i naturalment al final de la pel·lícula és la prova de l'Ironman, que això ho havíem de fer a Calella sí o sí, perquè és a Calella on es fa l'Ironman, és una població que s'ha volcat totalment en la pel·lícula i que és la que té la cultura en el nostre país sobre l'Ironman i sobre aquesta prova és Calella, així que havíem de ser justos amb tot i fidels, i per això Calella mai no va haver-hi una altra opció que acabar la pel·lícula de Calella, i estarem, crec que són 5 dies de rodatge a Calella.
Per tant, entenc que el nom de Calella sortirà a la pel·lícula, no, Marcel?
Vaja, no sé si... Què vol dir? Calella es veurà a la pel·lícula, això és sense
dubte.
Sí,
es veurà i es nombrarà la població de Calella, això és el que et volia preguntar.
Bueno, nosaltres no estem nombrant cap ciutat. El que sí que es veurà segurament és el nom de la ciutat allà sota el far.
Sí.
Que està escrit Calella, i això no s'amagarà en absolut. Per tant, si aquell punt de vista surt, però vull dir que no, tampoc estem anomenant Barcelona i es veu que és Barcelona perquè es veu unes vistes de Barcelona, es veurà Calella i es veurà que és Calella. Tothom que coneix Calella sabrà que és Calella, i tothom que coneix l'Ironman sabrà que això ho ha fet a Calella. I sempre que ens preguntin, ho haurem fet a Calella. I, o sigui, Calella té una presència molt gran, perquè el Dani correrà pels seus carrers, la meta, hi haurà el far de fons. Vaja, que no cal, crec que no cal mencionar el nom, perquè és també un homenatge a Calella.
A Madrid també, d'on és el Ramon Arroyo, també teniu algunes escenes o no?
No. Tot el 100% de rodatge és a Catalunya, a Calella, al Montseny i Tavertet.
Marcel Barrena, director i guionista de cinema, guanyador de 2 premis Gaudí, millor pel·lícula de televisió per 4 estacions, el 2011 millor pel·lícula documental per Montpetit, tu l'anombraves el 2014. Ara, davant de 100 metres, estàs davant d'un repte com els anteriors, o aquest és un repte d'altra magnitud, Marcel?
La magnitud d'aquesta pel·lícula és molt gran, i jo el que he fet fins ara són coses petites. També he de dir que les coses que he fet fins ara, doncs, com que eren petites en quant a pressupost, la il·lusió era infinita, i eren projectes més casolans, i feia també que l'equip fos més casolà. Ara estem en un projecte gran, però l'equip és grandiós. Llavors jo tinc la sort de tenir un dels millors equips que es poden aconseguir, i això fa que, vaja, que l'empresa és molt, molt important, el que estem fent és molt gran, hi ha molta gent implicada, però els que estan implicats són els millors. Per tant, fa que les coses vagin bé i de fet, a vegades és més fàcil fer un projecte tan gran que fer un de petit on gairebé tu fas tot. Uh-huh. I aquí no, clar, aquí tenim... Aquí hi ha gent... El secret de la meva feina és triar gent que sigui millor que tu. Que tu al final l'únic que hagis de fer és triar entre totes les opcions que t'ofereixen, que sempre seran millors que les que tu puguis pensar, perquè al final tu l'únic que ets és un director d'orquestra que saps com ha de sonar el violí, saps com ha de sonar el piano, saps com ha de sonar el trombó, la flauta i la viola, però no saps tocar cap d'aquests instruments. Llavors el que has de fer és buscar el millor violinista, el millor trompetista, i que soni.
I ja per acabar, Marcel, que sabem que t'apreta el temps i la pregunta que segurament esperen moltes de les persones que t'escolten a aquesta hora és si els protagonistes Dani Rovira, Carra Elejalde, Alexandra Jiménez, Clara Segura, el malgratenc David Verdaguer, Maria de Medeiros o el docent Andrés Belencoso ja són aquí a Calella.
Sí, si no són aquí estan venint ara mateix, estem arribant a tots junts.
A partir de la una doncs, comença el rodatge de 100 metres aquí a la ciutat. Marcel, t'agraeixo moltíssim que hagis atès la trucada de la nostra emissora en un dia, sabem, molt complicat de feina per a vosaltres. Per tant, us estem molt agraïts. Moltes gràcies.
A vosaltres. I a veure si podem fer una estrena de la pel·li a la vostra població.
Seria? Sí? Ho podríem anunciar, això?
Vaja, jo sí que... No, jo no vull posar un embolic. A mi si em convideu, jo vindré a presentar-la sense cap tipus de...
Vaja. Jo no sóc qui per convidar, però, vaja, intueixo que amb els braços oberts, eh? Intueixo que amb els braços oberts. Per tant, no descartem que l'estrena sigui a la ciutat de Calella, no, Marcel?
No m'emboliqueu, que alguna projecció estarem encantats de... Vaja, jo estaré encantat de venir a presentar la pel·lícula el dia que faci falta, però a partir d'aquí jo ja no... Ja manen les distribuïdores i manen altra gent, però vaja, que jo estaria encantat de venir per una estrena o un passe de pel·lícula a Calella i tornar d'alguna manera petiteta tot el suport que la vostra gent ens ha donat, perquè ha sigut una crida a la gent de Calella i s'han apuntat centenars de persones a ajudar-nos. O sigui que estem molt contents.
Doncs que tingueu una feliç estada, que vagi molt bé la feina i us seguim de prop. Moltes gràcies a Marcel Barrena.
Gràcies. Adéu.
Doncs gràcies, Sònia, també per aquesta entrevista, per aquesta conversa amb Marcel Barrena. De fet, Ramon Arroyo va completar el seu primer triatló internacional de llarga distància a Calella l'any 2013. L'esportista madrileny complia així el repte que es va fixar en haver-se-li diagnosticat esclerosi múltiple. La seva història va ser seguida llavors per un equip de televisió per fer-ne el reportatge que ha estat, de fet, la gènesi de la pel·lícula 100 metros que roda a Calella. Ho recordem, amb el director de la prova, amb Agustí Pérez, Arroyo ha confirmat aquesta emissora aquest matí que s'ha inscrit a la 70.3 del maig, però que la seva presència a Calella i a la prova dependrà del desenvolupament de la seva malaltia. En el cas de Rovira, de moment no s'ha inscrit al 70.3, tot i que s'ha especulat que podria participar-hi, però tot també dependrà en aquest cas de l'agenda professional de l'actor malagueny. Ara ens amplia la informació Aleix Durant.
Va penjar-li la medalla de finisher després d'un procés en què l'organització del triatló de llarga distància també va voler col·laborar. Agustí Pérez ha explicat que Ramon Arroyo i el seu equip es van posar en contacte amb l'organització per explicar per què s'havia inscrit per competir al triatló de llarga distància Challenge Costa de Barcelona Maresme, prova que ara es disputa sota la marca Ironman. Arribava a Calella acompanyat de la família i d'un equip de Canal Plus que l'estava seguint per produir un reportatge per al programa esportiu Informe Robinson. Des de l'organització es van posar a la seva disposició. Pérez recorda el dia de la competició, el 8 d'octubre del 2013, quan Arroyo va complir el seu somni i va fer-se fort davant l'esclerosi múltiple.
Va fer una gran cursa, bastant tot moment, sent un triatleta més, que segur que és el que realment hagués somiat, no? De poder estar competint, fent allò que li agrada i passar desapercebut en aquell moment, tot i que molts ja sabíem tot allò que significava, i bé, poder-li, com a director, entregar-li la medalla, veure la seva família, els seus fills, els seus pares i tot l'equip que portava en aquell moment de Canal Plus, que li va fer el seguiment, que el va entrevistar, que el va gravar, doncs va ser molt emotiu i guardem un gran record.
El director de l'Ironman Barcelona assegura que en aquell moment ningú va arribar a pensar que es portaria a la gran pantalla. Diu que en cada edició s'hi poden trobar històries de superació personal igualment majúscules.
Hi ha moltes històries. Em vull recordar l'any 2010 van tindre un triatleta francès que va estar 10 anys en coma i va competir, va finalitzar el Challenge del 2010. També hem tingut el primer trasplant hepàtic d'Espanya competint i fent el nostre esdeveniment, que es poden portar a la pantalla, no crec que acabessin mai, no? I per sort, per desgràcia, demostra molt el simbolisme de fer una prova de llarga distància, un Ironman. Hi ha molta gent que li canvia la vida el poder assolir aquest repte i el Ramon, per sort o per desgràcia, és un mes.
Sembla que, a més de ser una prova d'alta exigència física i mental, les llargues distàncies també tenen un component terapèutic. Sobre la participació al 70.3 del maig d'Arroyo i del seu alter ego a la gran pantalla, l'actor Dani Rovira, el director de l'Ironman Barcelona ha confirmat que, de moment, Rovira no s'ha inscrit, però recorda que s'han pronunciat en la línia que tenen intenció de fer-ho i s'estan preparant.
No s'han inscrit, però ells s'han comunicat, sobretot el Dani Rovira ha comunicat en xarxes de que volia fer un mig Ironman al maig, doncs bueno, té molts números de ser realitat, no? Estarem encantats si així es dona la circumstància de rebre'l, tant un com l'altre, i que crec que pel que tinc entès han fet bona sintonia i alguns s'estan ajudant i motivant l'un a l'altre.
Sigui com sigui, Arroyo ja coneix el territori i Dani Rovira ho farà aquests dies. En la ficció cinematogràfica, el nom de Calella hi serà present, pel paisatge i l'entorn, per la seva gent, que s'ha volcat en col·laborar-hi. Serà, afirma el director de l'Ironman Barcelona, una gran promoció en tots els sentits.
La millor promoció per la ciutat, és la millor promoció per l'esdeveniment, és la millor promoció per el nostre esport i malauradament és així, perquè l'esport nostre, no oblidem que és un esport minoritari, que no té els minuts que mereix, no? I bé, al final una història així o una pel·lícula doncs acaba aportant més gent, no? que visualitza el que fem. No?
El passat mes de febrer es van tancar les inscripcions per al 70.3 del pròxim mes de maig, que oferia 2.300 dorsals. Gairebé 5.000 esportistes es desplaçaran a Calella durant el 2016 per participar en les dues proves del calendari Ironman.
Gràcies, Aleix. I des de Fotofilm Calella també s'ha valorat l'estrena de Calella com a plató de cinema. El seu president, Xavier Rigola, assegura que és una oportunitat única tant per la promoció de la ciutat com pel fet de poder ser espectadors de primera línia del que és el rodatge d'una superproducció. Ens ho explica Dolors Lieuri.
La fotografia i el cinema són les arts que cultiva i promou Fotofilm Calella des d'una vessant amateur. La darrera producció de l'entitat va ser Roger de Cambou, baró de Calella, amb un elenc nombrós i variat sobre la figura d'un personatge històric fictici. L'aterratge de l'equip de la pel·lícula 100 metres a Calella ho consideren una magnífica notícia. El president de Fotofilm Calella, Xavier Rigola, ha ressaltat les diferències que hi ha entre les seves produccions i el muntatge que es desplegarà als pròxims dies pel rodatge del llargmetratge dirigit per Marcel Barrena.
Pensem que una superproducció d'aquest tipus, si més no, és una oportunitat, jo no, que puc dir que única, no, que una ciutat per viure el que és el rodatge d'una pel·lícula de veritat. Totes les pel·lícules que nosaltres hem pogut fer o que s'han pogut fer, doncs, bueno, sempre han sigut fetes amb medis justets, d'alguna manera amb medis de les persones amateurs, i això ja són paraules maiores, no? Però d'alguna manera ens sembla que tot el que sigui aconseguir que a dintre d'una ciutat es pugui tenir aquest ambient i es puguin veure aquestes experiències noves, doncs sempre és bo i ens agrada, evidentment.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
I altres informacions.
Bon dia, amb el lema compromís amb l'equip.
I altres informacions que també marquen l'actualitat d'avui a banda d'aquest inici del rodatge de la pel·lícula 100 metres, i és que avui és 8 de març i se celebra el Dia Internacional de les Dones i a Calella es fa sota el lema feminitzant el món local. Tal com us vam avançar fa uns dies, la nostra ciutat ha preparat tot un seguit d'activitats que s'allarguen fins a finals de mes. La més imminent és el taller Dones, tota una aventura, que es fa aquesta mateixa tarda a partir de les 5 a l'Espai Mercat. Es tracta d'uns tallers en què es van presentant els diferents rols de la dona a través de monòlegs. Un cop acabats, els monòlegs, els assistents, podran gaudir també d'un tas de xocolates. Aquesta activitat està organitzada per l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora i l'Associació Dones de Calella. I recordar que diumenge a les 9 del matí es farà també la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Serà el passeig Manuel Puigverd davant del monument a la Sardana i anirà a càrrec de la triatleta Anna Flaquer. Just després s'iniciarà la quarta marxa per la dona treballadora. La marxa organitzada per l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora i col·laboren Calella Marxa, Un Colliga i Dones de Calella. I precisament avui també a Arenys, a totes les poblacions, se celebra aquest Dia Internacional de les Dones. En aquest cas, en el cas d'Arenys de Mar, hi haurà la lectura del manifest i un concert del conjunt Vox Art a partir de les 8 del vespre al Calisai, un mes en què també s'homenatjarà a l'Associació de Dones per la Igualtat d'Arenys de Mar, entitat recentment desapareguda des d'Arenys de Mar. Ara sí, ens amplia la informació Carlota Tanganelli.
Bon dia. Amb el lema Compromís amb l'equitat de gènere, Arenys se suma a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, que té per objectiu aconseguir la igualtat de gènere en tots els àmbits de la societat. Entre els actes previstos hi ha la xerrada del llibre de la maresmenca Txell Costa, Working Happy, tot el que necessites per crear la millor empresa del món, o també una xerrada sobre conèixer el sector dels treballadors de la llar. Així mateix s'han programat una hora del conte, un cinefòrum i una tertúlia literària dedicats a la dona. Ho destaca la regidora d'Igualtat, Viviana Pérez.
El que hem intentat és que els actes vagin entorn a la igualtat de gènere. En aquest sentit, també coincidint amb que l'Associació de Dones per la Igualtat posa punt i final a la seva trajectòria com a entitat, i li volíem també agrair tot aquest esforç de més de 10 anys treballant per la igualtat a Arenys de Mar.
De fet, l'Associació de Dones per la Igualtat tanca una etapa a la nostra vila després de 15 anys.
Doncs el que ja ha passat...
I ara us expliquem que Esquerra Republicana de Catalunya a Calella pronostica un estiu complicat a l'hora d'anar a una guingueta de la platja de Calella. Asseguren des del partit que els calellencs ho tindran difícil per poder anar als vespres a la platja a prendre alguna cosa, ja que diuen només hi haurà 5 grans guinguetes, tan sols una a la platja de Garbí i la majoria lligades a establiments hotelers. Esquerra diu que ha estat la gestió que n'ha fet el govern municipal de Convergència Democràtica i del PSC el que ha provocat que la meitat de les guinguetes hagin quedat desertes i s'hagi perdut l'ocasió per aquest any de tenir una combinació de petites guinguetes, altres de mitjanes que oferissin menjar i altres de més grans annexes als hotels. Així, a la platja hi tindrien, diuen, cabuda tant els turistes estrangers allotjats als hotels com també els veïns de Calella i Rodalies. Ho ha explicat Carles Ferrer, regidor d'Esquerra a Calella.
Doncs el que ja ha passat els darrers anys, que la gent acaba marxant als pobles veïns buscant l'oferta que no se li ofereix a Calella, que no se li ofereix de manera tradicional i que seguirà sense oferir-se-li. Al final, el model d'excel·lència que ven l'equip de govern no es plasma de cap de les maneres amb les accions que s'ofereixen.
Esquerra de Calella diu que caldrà veure com conviuen els interessos dels propietaris hotelers de les noves guinguetes i els dels usuaris autòctons sense que tornin, diuen textualment, èpoques negres en aquest àmbit. Arriben els esports. Primer parlem del bàsquet amb Badoi Char.
Parlem de bàsquet. A les últimes 9 jornades, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls ha guanyat 8 partits, dos d'ells contra els equips que en aquell moment eren líders a la classificació, el Sant Pol i el Blanes. Aquest proper cap de setmana jugarà la pista del que actualment és el líder, el Tiana. Els nostres ara mateix ocupa la setena posició amb 11 partits guanyats i 11 de perduts. Els veritronges estan signant un excel·lent 2016. Aquest canvi en el joc i el resultat venen fonamentats per la incorporació del jugador serbi Niko Bodic. Bodic ha militat a equips de la Lliga EVA, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. Una lesió al genoll l'ha apartat del professionalisme. Aquest partit entre el Tiana i el Club de Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls es jugarà a Tiana el dissabte a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Badó. I el 21 de març arrencarà una nova edició de la Volta a Catalunya i ho farà un any més amb una primera etapa amb sortida i final a la nostra ciutat.
Aquests dies s'estan tancant les inscripcions de ciclistes a la mítica prova catalana i participaran els 18 millors equips ciclistes del món inscrits a l'UCI World Tour i 6 equips continentals professionals. Per tant, un total de 24 equips i hi haurà 192 corredors, el bo i millor de cada equip. I seran Chris Froome, Alberto Contador, Nairo Quintana, Joaquim Purito Rodríguez i serà una de les edicions amb més ciclistes catalans inscrits i un d'ells que debuta. Ho ha dit el director de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubén Peris.
I a més
més a més, enguany també vindran altres corredors catalans que afortunadament doncs, estan corrent amb equips professionals i que poden venir a participar a la volta. Ja feia anys que no en teníem tants i aquest any doncs, possiblement hi haurà 6 o 7 corredors fets aquí a casa nostra que vindran a córrer la volta.
Pel que fa al recorregut de la primera etapa, com cada any arrencarà i acabarà a la nostra ciutat, però això no vol dir que els ciclistes facin la mateixa ruta. L'etapa tindrà 175 quilòmetres amb ports destacats que faran que l'etapa s'endureixi i es puguin veure ja escapades destacades. El recorregut és nou i portarà els ciclistes fins a Sant Hilari Sacalm, passant per Maçanet i Santa Coloma de Farners. D'allà tombaran cap a Viladrau, baixaran cap a Ceba i pujaran a Coll Formic. Passat el port, seguiran cap al Montseny per arribar a Coll Sacreu, baixant per Arenys de Munt i tornant a la ciutat fent tota la Vall Alta. Rubén Peris ha qualificat la dificultat de la primera etapa en un grau de mitjana alta i ha recordat que l'any passat ja a la primera etapa hi va haver moviments importants de corredors, però es fa difícil saber quan atacaran els equips.
L'any passat va haver una verdadera escalatxina a la primera etapa de la volta, amb diferències ja molt grosses, que va obligar els corredors a partir de la segona etapa treballar molt per llimar aquestes diferències. I la veritat és que van aconseguir-ho, perquè la classificació va donar un tomb.
La Volta a Catalunya començarà dilluns, dia 21 de març, però els dies 19 i 20 arribaran ja a la ciutat els camions dels equips i els corredors. Les inscripcions es faran a la fàbrica Llobet Guri, on també hi haurà la sala de premsa. La reunió de directors d'enguany, però, es farà al Museu del Turisme, un lloc on Rubén Peris ja hi ha estat fa uns dies i ha dit que li ha agradat molt.
Gràcies, Aleix. Pausa, Oriol. Gràcies, Oriol. Pausa de 20 segons i arriba també la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps ha d'estar marcat avui per una situació meteorològica dominada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca, amb unes temperatures diurnes que poden pujar fins als 14, fins i tot fregar els 15 graus. Una estabilitat que ens acompanyarà també al llarg d'aquesta pròxima nit, però demà esperem alguns canvis, amb l'arribada d'una pertorbació no molt activa, però que ens deixarà algunes pluges. De moment, avui els vents han de continuar fluixos, uns vents que ho faran de component variable en predomini del Garbí entre aquest migdia i la tarda, i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la mar rissada, marees de marjol poc importants. Pel que fa a la previsió, de cara a demà, doncs el que dèiem abans, arriba aquesta pertorbació que pot deixar algunes pluges, sempre minces, poc importants, i amb una situació pel que fa a vents i a l'estat de la mar, que de moment continuarà molt tranquil·la. Els vents seran de mar cap a terra i la mar com a molt en petites àrees de maró. Les temperatures, per la seva banda, esperem que puguin baixar de forma clara, sobretot durant les hores centrals del dia, a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. La previsió per demà passat, per dijous, indica que tindrem un temps cada cop més assolellat, encara amb alguns núvols però poc importants, i amb unes temperatures que tornaran a pujar durant les hores centrals del dia, mentre que de nit seran una miqueta més baixes. Els vents fluixos de cara a dijous, la situació marítima sense complicacions. De cara a divendres i el cap de setmana, el temps es presenta anticiclònic i plenament primaveral en un cap de setmana en el qual les temperatures pujaran, sobretot durant les hores centrals del dia, tant dissabte com diumenge.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'info migdia avui amb una durada més llarga de l'habitual. Gairebé estem arribant al punt de 2:15. Ho deixem aquí com us expliquem. A partir d'ara la informació continua als butlletins horaris de Ràdio Calella, el primer d'aquí a mitja hora, a les 2 de la tarda i a les 8 l'edició de l'info vespre a càrrec de Dolors Lieuri. També com sempre a radiocalella.cat, calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter a través dels quals podeu seguir tota la informació de la ciutat de Calella. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.